Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts avui, si d'alguna manera haguéssim de trobar un subtítol al dia, podria ser el dia del complex vitamínic, no? El dia que hi ha molta gent que està fent exercicis de tot tipus, no?, per tenir les mans preparades, no?, perquè es faran un fart de signar llibres. Alfred Bosch, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Demà serà un dia potent, eh?
Bé, d'entrada, el que sí que sé és que em toca anar com a 8 o 9 parades diferents del matí a la tarda, i per tant serà una marató considerable. I no ho sé, això de vegades cal fer l'exercici de publicar un llibre per adonar-te'n com es viu a l'altra banda de la barrera.
Sí.
No? L'Albert Sánchez Piñol, que som molt amics i tal, i amb algunes coses sintonitzem bastant, deia, Sant Jordi era el dia més bonic de l'any fins que vaig publicar el meu primer llibre.
I la pell freda, no? La pell freda va
bueno,
ser...
Bueno, no, en la seva casa, no ho sé, devia ser monstres i pallassos.
Ah,
no?
Ah, és veritat, sí, clar, no? Clar, clar, clar.
Però bueno, però jo crec que el comentari és bastant adient. O sigui, quan... Clar, Sant Jordi és el dia més professional per un escriptor.
Clar.
Deixa't estar, no estàs ni per rosetes, ni per passejar. Allà ho has de petar. I, bueno,
no, però,
és així.
És però
així.
És veritat que des d'aquest punt, clar, tota la raó, però també és veritat que és el dia que l'escriptor moltes vegades té justament per posar-se al davant dels seus lectors, no? I per rebre els inputs del que són els seus llibres i la seva obra, no?
El més bonic és trobar-te amb lectors que han llegit el llibre teu o llibres teus anteriors.
Clar,
perquè llavors sí que saps de què parlar, i hi ha gent que, a més, sol ser gent molt llegida, interessant, n'aprens coses. Quan és la compra compulsiva de Sant Jordi i tal, és més difícil, perquè de què parles?
Ja. Yeah.
De vegades li expliques una mica el llibre amb el risc de fer un spoiler.
Home, de política cada vegada menys, no? M'imagino, en el sentit en el que, malgrat... Ara ho estàvem dient, no? Estàvem parlant fora d'antena que quan una persona és una persona compromesa amb el seu país, amb la manera de fer, amb el voler millorar les coses, és molt difícil sortir-se'n del tot.
Sí, els compromisos jo crec que no canvien mai. La gent compromesa sempre ho és. Però una altra cosa és la política de partit. I això per mi s'ha acabat.
I com ho portes?
Bé, perquè... Ha coincidit... O sigui, no, la sortida no va ser bona. Va ser molt dolorosa,
sí,
per
sí.
mi. I jo crec que molt injusta. Però bé, és veritat que va coincidir que ho vaig deixar en un moment en què la política... diguem-ho així, que la literatura començava a ser més creativa que no pas la política. Quan jo vaig començar... Perquè vaig començar tard i vaig estar pocs anys, però el temps que jo vaig estar en política activa de partit, clar, això va començar el 2011 i estava tot efervescent, era un període molt creatiu, molt maco, tot era possible, tot estava per fer, no? Ara és un altre moment.
I com
evidentment m'interessava més l'altre.
Perquè has posat tot un seguit d'adjectius en aquell moment, els adjectius que posaries a dia d'avui, el que és la política a casa nostra, quins serien?
Bé, jo prefereixo ara posar adjectius a la literatura, que la trobo, doncs, creativa, trobo que podem aportar molt, en llengua catalana crec que és molt necessari.
Una resposta molt política, aquesta, eh?
Bueno, és una resposta d'escriptor. perquè ara mateix la meva vida és aquesta, no és l'altra.
No la trobes a faltar, eh?
No, la política de partit, no.
No, eh? Malgrat, efectivament, la política... Abans, és que ho parlàvem, a l'hora anterior, no? Últimament ens està donant molts arguments per escriure llibres, entre els espionatges i totes aquestes històries.
Sí.
Ara
sí.
Anem a parlar del llibre, eh? Vull dir, no és... No veníem...
És possible, possible que tinguem algun moment.
Oi, tant! Tenim molts moments per parlar d'aquest llibre. El temple dels pobres.
Sí.
El temple dels pobres. Què és aquest temple dels pobres?
El temple és la Sagrada Família i els pobres són els que la van fer. I els seus fills. De fet, la novel·la, per simplificar l'argument, és la història dels fills dels treballadors que comencen anant a les escoles de la Sagrada Família, en un edifici que encara existeix, un pavelló fet o dissenyat pel Gaudí, ondulat, molt bonic, encara és allà, peu de la Sagrada Família, van a aquella escola i com a nens doncs, fan les seves colles, es barallen, van creixent, s'estimen, s'odien, riuen, el que sigui, juguen, i es van fent grans. I a mesura que va creixent la catedral, bueno, no és una catedral, però l'església, el monument de la Sagrada Família, ells també creixen a l'ombra d'aquell prodigi, no? I la seva vida, doncs, jo la porto fins just després de la Guerra Civil, en què aquells nens que de petits es barallaven a pedrades, doncs s'acaben barallant a trets i amb el fusell a la mà.
Això parles, no?, durant el llibre, que efectivament són nens que canvien les pedres per les armes.
Sí.
En un moment donat, no? Sí. Quin mal, no?, quin dolor, no?
Però és que és l'història d'una generació. I no vol dir que tothom canvies les pedres de nen per les armes de gran. No tothom va empunyar les armes, però molta gent.
Uh-huh.
I qui no les va empunyar va ser víctima. Per tant, sí, és un món que porta una tragèdia. En el cas de la Sagrada Família és bonic perquè pots explicar la història de la Sagrada Família de Gaudí.
Uh-huh.
Gaudí mor el 26, per tant, poc abans de la Guerra Civil, 10 anys abans, i la façana del naixement, l'antiga, s'acaba als anys 30. Per tant, allà es tanca, és un tancament molt nítid de tota una història, no?, de la història d'aquella Sagrada Família tancant, evolutiva, una mica barroca, excessiva, no?, envoltada d'una barriada tremendament pobra. Era molt, molt, molt modesta la gent en allà. I hi havia prostitució, hi havia delinqüència, hi havia robatoris, hi havia violència, hi havia de tot. No? Hi ha algun moment que explico fins i tot que els nens anaven a la presó a principis del segle XX. Hi havia una secció de les presons que era de 9 a 12 anys, anaven els nens. A 12
que
anys,
fora.
Després ja no eren ni nens. És un món que... Bé, per sort, ara ja... ja ens queda molt lluny, no? Però molt, molt dur, molt dur. Per tant, aquelles històries, que són les històries dels nostres avis o besavis, més aviat besavis, doncs jo crec que és una història que és molt interessant de recuperar i que a l'ombra de la Sagrada Família té una especial gràcia, perquè el mateix temple es converteix en el principal protagonista.
És una història viva, encara. Perquè, efectivament, són els nostres avis o besavis, però és una història viva. Hi ha una història que probablement hi hagi gent escoltant-nos que li soni. Probablement era molt petit, era molt petita, però que, efectivament, va formar part d'aquella història, no? Va formar part d'aquells bàndols, no?, d'aquells bons i dolents. No? Ha costat molt documentar-se per això?
A mi no m'ha costat perquè m'ho he passat molt bé. En aquest sentit, no ha estat un patiment. Però sí, m'he mirat moltes coses. Tingues en compte que si vols transportar el lector, i una novel·la d'aquestes té alguna cosa de màquina del temps, no? I per tant té aquesta màgia. Si vols que la màgia funcioni, t'has de basar sobretot en les sensacions, en els detalls. És a dir, les olors, els impactes visuals. Per exemple, si tu dius, llavors, baixa del carro i amb l'espardenya toca terra i surt pols i fa un soroll sec i sord. No? Només aquesta frase tan senzilla, clar, els carrers eren de pols, eren de fang, eren de llambordes, de quitrà no. Portaven espardenyes, portaven sabates, portaven botes, baixaven d'un carro, baixaven d'un cotxe. És a dir...
És fer de la paraula una fotografia, no?
Sí, sí, sí. Diguéssim, el relat ha de ser, en la mesura del possible, doncs, com una pel·lícula, perquè és la manera de que el lector també s'hi fiqui a dins i se senti transportat. Nosaltres, de petits, que recordem? No? La memòria més forta, la que més ens emociona i més ens transporta, quina és? L'olor de la sopa de la nostra àvia.
És cert. No?
Sí, són aquelles coses que queden gravades i això et fa retrocedir amb el temps d'una manera instantània i poderosíssima. Per tant, a l'hora d'escriure el mateix...
Que bonic, eh? La feina d'historiador realment és una feina preciosa, no?
Bé, jo aquí no he fet d'historiador.
Una mica, no?
No, l'historiador fa ciència, és a dir, en el sentit que intenta descobrir la veritat de les coses.
Mm-hmm.
Aquí no. Aquí jo intento que sigui versemblant. Intento no fer boles, o sigui, no dir mentides, eh? Això és molt important. Però no busco la veritat. Jo busco la versemblança, és a dir, que sigui creïble i que et transporti, que tingui aquesta màgia de la literatura. No? Per tant, és diferent. La intenció és diferent i, per tant, l'estil i les eines han de ser diferents. Aquí, per exemple, és molt important, doncs, quin sentit té la narració? On vas a parar? Jo, per exemple, he fet una història que és parabòlica.
Uh-huh.
És a dir, comença a terra, puja, és una corba, no és una línia recta, i després torna a baixar. Això, que és la paràbola, és la forma preferida de Gaudí i és la que sustenta la Sagrada Família i és la que supera el romànic, el gòtic i tal. És la més sòlida de totes, no? Doncs també en els relats també funciona molt bé. De fet, les paràboles bíbliques són molt potents per això, perquè arriben molt bé, no? I, a més, són molt naturals i reflecteixen molt la vida, que també és així. La vida no és una línia recta. I per mi, aquesta novel·la, d'alguna manera, és un replantejament de vida, també, eh? Jo abans potser mirava les coses més en línia recta i volem arribar a aquell punt, doncs, vinga, recta amunt. Aquí no. Aquí he començat a pensar que... I suposo que té a veure amb l'edat i té a veure que vaig començar després de la meva dimissió com a polític i tal. Vaig pensar, no, la vida és corba. I vet aquí també la bellesa i la solidesa de la vida mateixa.
La bellesa de la vida mateixa és la pròpia Sagrada Família. En aquest cas, no m'agrada molt una cosa que dius, no? Diu, no és ni... Diu, és molts arts a la vegada, però és un art en si mateixa, la Sagrada Família, que és veritat, això, no? Mm-hmm. Els que hem segut tantes hores allà davant mirant aquella història, ens adonem de que efectivament parla per si sola, no? Parles del llibre també de com, d'alguna manera, les nostres fronts parlen de nosaltres mateixos, no? De com la història que ens ha tocat viure ens acompanya després durant tota la vida, no? I jo em preguntava fins a quin punt aquella transformació que s'ha originat entorn a la Sagrada Família, amb aquesta descripció que has fet fa un instant sobre com eren aquells barris, com eren aquelles cases, com era aquella pobresa que envoltava un indret que a dia d'avui no té absolutament res a veure, com d'alguna manera ha arribat fins al dia d'avui, no? És a dir, fins a quin punt aquesta evolució de la Sagrada Família és l'evolució directa d'una societat.
Avui en dia és diferent. Si féssim una novel·la sobre la Sagrada Família avui en dia, segurament n'hauríem de dir el temple dels guiris o el temple dels turistes, no? En aquella època no hi havia ni un turista, ningú venia a visitar la Sagrada Família. I tu tens, per exemple, un quadre d'en Mir, no?, que diu La catedral dels pobres, és el títol del quadre. Per què? Perquè hi havia aquell monument que estava començant i al voltant doncs, hi havia unes gitanes segudes a terra, uns pastors portant unes cabres, uns nens jugant i tal. Això era la Sagrada Família en el barri que deien del Poblet en aquella època. I per tant, és la història, el llibre és la història d'aquesta gent petita, anònima, però que van fer una autèntica meravella quan es van ajuntar, i això és molt bonic. També és la història de la tensió que hi ha sempre, a tot arreu, entre els constructors i els destructors. I això és com una llei universal, que això passa als mitjans de comunicació, passa en política, passa a les escoles, passa a les universitats, passa als llocs de feina, a les empreses, a tot arreu, i als constructors i als destructors. I la tensió aquesta sempre hi és.
I segurament constructors i destructors formen part de grups comuns, no? És a dir, perquè sovint establim línies dels bons i els dolents, que en definitiva són, els bons són nosaltres i els dolents són els altres, no? Quan en realitat, de bons i de dolents, hi ha tot arreu, no? No sé si tens aquesta sensació.
Sí, és que... A veure,
evidentment amb matisos, eh? Perquè...
Jo en dic els destructors, però hi havia moments en què els destructors ho feien convençuts, per exemple, els anarquistes que volen dinamitar la Sagrada Família perquè no la poden cremar, perquè allò roca viva i no hi ha manera, doncs ells tenien uns ideals molt profuns i pensaven que estaven fent una cosa positiva, no?, i erradicant doncs el poder de l'Església i aquesta mostra faraònica, no?, que anava en contra precisament de la pobresa circumdant i tal. Per tant, no, jo no ho estic jutjant, però crec que la definició és més precisa que la de bons i dolents. Bons i dolents depèn de la consideració de cadascú. Però és cert que hi ha gent que ha nascut per crear, per fer coses, que ha nascut per inventar, per innovar, el mateix Gaudí, la gent aquesta petita, els pobres que construeixen la Sagrada Família, i després hi ha gent que ha nascut més aviat per frenar, per demolir, per desfer. I aquí, des de que som petits, els nens ja neixen amb aquesta marca. Per tant, quan vaig a la pregunta, portem una marca al front, escrita, ja, quan som nens?
Portem unes quantes, doncs. Portem la que ens ve donada i portem aquella que acabem construint amb la vivència, no?
Sí, clar, però si busquéssim una resposta de sí o no, jo diria, a veure, no portem una marca escrita al front, excepte en el 99% dels casos.
És una gran frase, aquesta. És boníssima. O sigui, hi ha un 1% d'esperança.
Sempre hi ha gent que desafia el que està escrit. I sí, clar, és clar que hi ha gent de família desestructurada, pobra, amb una infància traumàtica i tal, que després es fan grans i això ho transformen en bellesa o en creativitat. Evidentment que hi ha gent d'aquesta, i això precisament és el que ens dona esperança, però és tan minoritari, és tan difícil desafiar això.
I per què tenim constructors i destructors? Per què destrueix el destructor?
Doncs normalment per feblesa i per por. És a dir, tots aquells que estan en contra de la Sagrada Família, i des dels que són nens i fins que són grans, no?, que s'ho volen carregar, esclar, doncs no porten bé que hi hagi gent que siguin molt creients o que siguin molt creatius o que vulguin fer grans coses, no? Els sembla que... però potser això prové d'un cert complexament, no? De dir, com que jo no ho faré mai, com que jo això no ho puc fer, com que la vida no m'ha deixat que jo faci aquestes coses com aquests altres, els meus companys mateixos, no? Per tant, ja estic en contra.
És la mediocritat, en definitiva, no?
Sí, però de vegades és molt explicable, no? Perquè, perquè pot ser gent que ha patit molt, o que ha estat molt maltractada, o que ha nascut malament, amb una mala marca al front, saps?
Tots s'acaben entenent, no?
Com?
Que tots s'acaben entenent, si un vol entendre.
Sí. I la feina d'un escriptor, doncs, és entrar en la psicologia dels personatges. Si no entens els teus personatges, no els podràs explicar. No els hi podràs fer coses que s'entenguin, que siguin coherents, que el lector, doncs pugui dibuixar i pugui entendre el retrat d'aquell personatge. Els personatges s'han d'entendre, perquè si no és difícil que entrin. No?
Hi ha un punt en què el personatge es construeix a si mateix?
Hi ha un punt en què alguns, no tots, però, bueno, estic parlant de mi, aquí.
Molt clar.
Estic pontificant.
No, i ves... Fred Bosch, vull dir.
Bueno, cadascú té el seu manual, no? A mi el que em passa és que hi ha, de vegades, hi ha un punt en què alguns personatges se'm desvaleren. I aquí, doncs, m'ha passat, per exemple, amb la mare del que explica la història, que és el Jaume, el Bordegàs. També ha passat amb el mateix protagonista, que se m'acaba convertint en una persona, un supervivent, però no gaire destacable. O sigui, sobreviu precisament perquè no és cap geni, no? És dels que vol construir, és creatiu, tal, però no amb excés. Els que ho són molt, tots aquests són... Si fixes en la dedicatòria, és una dedicatòria als que van construir van ser destruïts, o una cosa així.
Els que construeixen i són destruïts.
Exacte. D'aquests n'hi ha molts, en el llibre, n'hi ha molts. Perquè, a més, era una època que va acabar amb una tragèdia tremendament destructiva.
Estava pensant que moltes vegades la bellesa fa por, no? De pensar en tota aquella gent que crema imatges. Sí. La bellesa fa por.
Sí. Sí, la bellesa, la grandesa... No? Hi ha molta gent a Barcelona que està en contra de la Sagrada Família. Una mica per principi. És com el Barça i l'Espanyol. Jo me n'he trobat i no intentis canviar-los-hi, diguéssim, la manera de veure-ho, perquè tant amb els que estan els del pro com els del contra, és bastant un prejudici adquirit i és molt difícil rectificar-lo. Algunes conversions miraculoses s'han vist, no? Per exemple, la Beautiful People, la Jet Set del Boccaccio i tal, que estan en contra, que van fins i tot armar manifestacions, i al cap de 30 o 40 anys entren a dins, sobretot la sala principal, no? La nau central, entren a dins, veuen allò i diuen, uau.
És que uau.
Em vaig equivocar. I jo em trec el barret. O sigui, davant de la gent que diu això, perquè realment és molt difícil.
Perdona, respecte a la Sagrada Família, sobre qualsevol altra cosa. Simplement la gent capaç de rectificar, de dir, estava equivocat, això no és tan habitual, no?
Sí. El que passa que amb la Sagrada Família, que és una cosa tan passional i tan temperamental... Imagina't, algú que es va manifestar en contra d'això, de la continuació.
És fort,
no?
Això, eh? És cert, recordo perfectament el dia que va venir el papa a dur a terme la cerimònia de dedicació de la Sagrada Família. Es va construir... Exacte. I es va convertir en una basílica aquell dia, en una catedral, perdó.
Perquè la van cobrir.
Va ser magnífic el moment en el qual jo estava retransmetent per una altra emissora de ràdio aquesta cerimònia i es van obrir les portes i les càmeres, va ser Televisió Espanyola que ho va fer, van entrar dins el temple. I ens hem quedat tots amb el cor encongit una mica davant la grandiositat, que queda perfectament reflectida en la portada del teu llibre, no? Ah, sí. Aquesta obra, des del meu punt de vista, sí.
Ah, bon, ja els hi diré, els de l'editorial.
Doncs ho han fet molt bé, des del meu punt de vista. No? Perquè es veu aquest nen mirant-s'ho tot en una gran immensitat absolutament espectacular, no?
Sí. Jo també, quan per exemple, em pregunten, a veure, digue'ns per què ens hauríem de llegir aquesta novel·la. Dic, bueno, a veure, per la mateixa raó que quan tu entres a la Sagrada Família, allò no et deixa indiferent. Pot agradar més o menys, però els impactes que tu reps, aquella llum, no? Aquella llum filtrada, a través dels vitralls més càlids del capvespre, o els vitralls més freds de l'albada i del matí, no? Aquelles formes arrodonides, aquelles pedres doncs polides amb formes guerxes, però sempre corbes. La línia recta sembla que està prohibida. Quan tu entres en aquell espai i aquelles columnes que són com arbres, que és una jungla que s'ajunta allà dalt de tot amb l'infinit, quan tu veus allò, no et quedes indiferent.
És impossible.
Doncs el llibre igual.
Que bé.
Us pot agradar més?
És impressionant.
Us pot agradar menys, però no us deixarà indiferent.
Jo anava a pensar, la genialitat té un toc de bogeria, no? De bogeria meravellosa.
M'estàs dient boig. De fet,
una mica.
Ah, gràcies.
Però és la mateixa sensació. Abans has parlat de l'Albert Sánchez Piñol. Jo l'admiro moltíssim, el Sánchez Piñol, no? Llegeixes La Pilfreda, llegeixes Pandora al Congo, llegeixes la seva obra, i dius, per escriure això s'ha d'estar una mica sonat en el millor sentit de l'expressió, però s'ha d'estar una mica sonat, si no és impossible. Per fer una Sagrada Família, també. Per això dic això de la genialitat i una mica la bogeria, no?
Sí. Per fer una novel·la de la Sagrada Família, com a mínim t'has de deixar encomanar. D'aquests brots de follia, no?
Sí.
Com a mínim t'has de deixar encomanar, perquè si no és molt difícil transmetre el que sacseja aquest edifici quan sacseja, que jo crec que ho fa. I és possible que hi hagi gent que resisteixi, bueno, ja cauran, no? La meva impressió és ja cauran. I he vist caure, diguéssim, gent de molt amunt, que ho teníem molt clar i que no.
Com sempre, i com passa tantes vegades. Sí. I ara què està fent Alfred Bosch?
Bé, doncs ara ja pensant en altres llibres, i, bueno, he tornat a la universitat, estic... fem sobretot coses de, diguéssim, de lletres, d'humanitats, la meva vida anterior, diguéssim, no? Potser és el que jo portava escrit, no? Quan el llibre, la novel·la del Temple dels Pobres comença amb el protagonista que es fa una pregunta, no? La pregunta aquesta de portem el destí o portem la vida marcada al front, i diu, en el meu cas és molt fàcil, aneu a la Sagrada Família i ho veureu, perquè jo estic allà en pedra. O sigui, en ell el van esculpir, com a tanta gent del barri, i ell és el nadó que està en mans de la Verge Maria i Sant Josep i el burro que fan la fugida a Egipte. I com aquest, molta altra gent. És a dir, la Sagrada Família també és una criatura viva, en el sentit que incorpora totes aquelles vides del barri durant aquell moment. I tot eren models reals. I per tant, la novel·la també es mou amb una xarxa de personatges que estan allà esculpits a la façana i que podem anar a veure'ls i dir, mira, aquest és el personatge aquest és aquell, aquest és el dolent, aquest és el...
Quantes hores estàs passant, mirant la Sagrada Família per escriure aquell llibre?
Moltíssimes, però és que és molt entretingut, bàsicament perquè cada vegada descobreixo una cosa, una cosa nova.
Clar. Me'n recordo durant el confinament, jo tinc gos i visc a dos carrers de la Sagrada Família. I me'n recordo que vaig sortir que eren les 10 de la nit, perquè podia fer-ho amb el gos. Vaig sortir al carrer Indústria, vaig arribar fins a l'Avinguda Gaudí, vaig baixar tota l'Avinguda Gaudí, i vaig donar la volta al temple per les dues places, vaig tornar a l'Avinguda Gaudí, vaig tornar a casa i no em vaig creuar amb ningú, no? I quan vaig arribar a la Sagrada Família vaig dir, és art, efectivament, està viu, és molt més que un temple, no? És quelcom, no sé.
És una caixa de música, una enorme caixa de música.
Que bonic.
Perquè a les torres doncs, hi van uns badalls per picar campanes, no? Això no està instal·lat, però està previst. Després, amb uns batents així que fan pendent perquè el so arribi a terra, no? I arribi a la gent. Després també és un muntatge de llums. Ja ho hem vist amb l'estel de la torre de la Mare de Déu. I ho veurem també quan s'arribi a la creu central de la torre central més alta de Jesús, no? Amb feixos en totes direccions i tal. És també un rellotge de sol. O sigui, fixa't i això ja m'ho diràs. Mira, no, jo no us ho explicaré, però a les 12 del migdia, 12 solar, eh? No les 12 falses aquestes que contem nosaltres, els 12 solars del migdia, on apunta l'ombra principal, la torre principal de la Sagrada Família.
No m'ho diràs ara?
No. Ni ho diré als oients, que ho descobreixin. Cap on apunta? És fàcil, és qüestió d'imaginar-se la trajectòria del Sol, la direcció... Cap... Sí, a les 12 del migdia l'ombra és cap al nord.
Clar.
On és el nord?
Ui, això hi ha molta gent que es passa la vida preguntant-s'ho.
On és el nord? Sí, a veure si el trobem ja. Com la Sagrada Família el té clar. I a més, quin nom va associat en aquesta direcció? És que té gràcia el tema, té gràcia. Ja.
Alfred Bosch, el Temple dels Pobres, bon Sant Jordi, bona diada. Quin gust retrobar-te, quin gust de conversar.
Per mi, molt.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa breu, tornem de seguida. El Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara.
Radio Estel